Sant Cugat a fons, amb Carme Reverde.
El 28 de novembre de 1916 va sortir de l'estació de Plaça Catalunya el tren que per primera vegada travessava Collserola i arribava fins a l'estació de les Planes. Aquesta tarda té lloc l'acte central a l'estació de les Planes, però aquest matí desgranarem aquesta efemèride al magazín amb l'autor del llibre Els trens Brill i els ferrocarrils de Catalunya, 100 anys d'història entre Barcelona i el Vallès. Parlarem amb Joan Carles Salmerón. Molt bon dia.
Bon dia.
Una història que arriba al seu centenari, que avui intentarem conèixer una miqueta més a fons amb el temps que disposem. I parlem del tren de Sarrià ja funcionava, estem parlant del 1863, funcionava i a més funcionava amb èxit. Però fins que no arriba a les Planes, tornem a recordar la data, és el 28 de novembre de 1916. Va ser el primer recorregut entre Plaça Catalunya i les Planes, amb parada a l'estació de Sarrià. Però quan i com comença aquesta història fins que el tren surt per primera vegada per arribar a les Planes?
Tota aquesta història dels ferrocarrils de Catalunya, que diem llavors, comença amb la idea, la gran idea, d'un gran enginyer català, en Carles Emili Montañés, que té dues idees principals. Una, electrificar Catalunya. Veia totes les indústries del Vallès i del Pla de Barcelona i veia la necessitava la seva electrificació. Veia que encara consumien carbó d'exportació que costava molts diners. I l'altre, a l'hora que veia aquest problema, també veia la falta de comunicació directa entre els dos principals nuclis d'indústria i d'habitatges de Catalunya, el Pla de Barcelona i el Vallès. Amb aquesta informació a la mà, se'n va veure les principals famílies, bancs, les famílies catalanes de tota la vida, i li diuen que és boig, que no, que aquest pla a 20-30 anys vista sí, però fins llavors encara no era necessari. Malgrat això, construeix una primera prova de tren que es pot dir gairebé recreatiu per sota de la serra de Collserola. Ell seguia creient en una comunicació directa per sota de la serra de Collserola i amb els coneixements, era un gran enginyer, amb els coneixements que havia fet internacionals és quan llavors se'n va a Londres en busca de finançament a l'estranger i coneix el doctor Pearson. Amb el doctor Pearson el porta a Barcelona amb un famós viatge en què pugen al Tibidabo, li ensenya Barcelona i el Vallès al despertar de bon matí, com totes les indústries encara traien grans fumaroles de carbó, i al fons els Pirineus, el lloc on es podia treure electricitat per electrificar el país, i és quan el convenç, quan el Pearson diu la famosa frase «Perles en el món no queden com aquesta, em quedo amb el projecte», i és quan comença tot aquest projecte de tirar endavant. Tant hem de tindre en compte els dos vessants. No només és construir un ferrocarril directe entre Barcelona i el Vallès, també el ferrocarril és el màxim exponent de com se l'estava electrificant el país, de com es construïen embassaments al Pirineu i portaven electrificació fins a Barcelona, com s'electrificava fins i tot les llars catalanes. Llavors és quan agafen una de les primeres decisions, quan volen tirar endavant el projecte, una de les primeres decisions és comprar el ferrocarril que llavors existia entre un ferrocarril metropolità, ja bastant curiós, des de 1863, com bé has dit, que existia entre Barcelona i Sarrià, un ferrocarril únic al món, era el segon al món d'aquest tipus metropolità. Van comprar aquest ferrocarril entre Barcelona i Sarrià i a partir d'aquí van començar ràpidament les obres per travessar la serra de Collserola per sota per poder arribar primer a les Planes, després Sant Cugat, Sabadell i Terrassa. I, sobretot, aquest primer pas que celebrem avui, 28 de novembre, és el centenari de com va arribar a les Planes, que les Planes és el fet d'haver travessat la serra de Collserola. El primer pas ja cap al Vallès.
Era un avançat al seu temps, en Montañés?
Molt. Jo crec que destacava per la gran amplitud de mires. Com t'he dit, malgrat que els primers contactes amb la societat catalana li diuen que és un projecte amb molts més anys vista, ell, amb els seus esforços, converteix una antiga mina d'aigua que hi ha sota la serra de Collserola amb un tren recreatiu, el Minagrut, i amb aquell tren que només podia portar 30 persones, que va, gairebé es pot dir, morir d'èxit, mai més ben dit, perquè va arribar a portar fins a 40.000 passatgers, amb un tren que es pot dir que era recreatiu, amb aquest tren de només 30 places va voler demostrar amb el seu propi esforç que la serra de Collserola es podia travessar per sota.
I quant de temps va estar funcionant?
Aquest tren, sí. Un any primer per, perquè els propietaris del parc d'atraccions del Tibidabo, els propietaris del tren de Sarrià mateix, amb una molt curta visió de mires, van decidir posar-li demandes judicials i tot, fins que van aconseguir tancar-lo per uns mesos. El jutge li va donar la raó i va tornar a obrir-lo, i els següents anys el jutge li va donar la raó a canvi de que al moment de que si s'inaugurava un tren gran de transport de passatgers per sota la Serra Collserola, el mateix dia que s'inaugurava el tren gran es tenia que clausurar el tren recreatiu. I per això avui, precisament, també, clar, el 28 de novembre de 1916, a l'inaugurar el tren fins a les Planes, també va ser el darrer dia de funcionament del tren recreatiu del Minagrot.
Per tant, doble...
efemèride.
Efemèride. La seva relació amb Pearson, clar, tu explicaves, ell ha de sortir fora perquè aquí se li tanquen les portes. M'imagino que després es deurien estirar dels cabells, no? Amb el temps. Se'n va fora i Pearson de seguida veu llum en un oli i decideix apostar. Però quina és la relació entre ells? Només se centra en el tema d'aquesta empresa de Ferrocarrils de la Generalitat, perquè arriben a crear aquesta empresa, no?
Sí.
Ferrocarrils de...
just en el moment creant un gran imperi elèctric i ferroviari, que és tota la companyia que es diu col·loquialment la canadenca, amb Fuerzas y Regas de l'Ebro, Ferrocarrils de Catalunya, que és com es deia llavors l'empresa privada de ferrocarrils. La relació entre Montañés i Pearson, en Pearson era un gran enginyer americà que ja havia construït obres molt semblants, projectes hidroelèctrics i projectes ferroviaris, sobretot al continent americà, tant a Nord-Amèrica com a Sud-Amèrica. A cada lloc on arribava, tenia el seu home de confiança. En el cas de Catalunya, que és l'únic projecte d'aquest tipus que existeix a Europa, hem de tenir en compte, és l'únic projecte d'aquest tipus americà, amb tot el que us explicaré, que existia a Europa. I en el cas de Catalunya tenia com a home de confiança el senyor Montañés. Que hem de tenir en compte que també el Pearson, segurament no, el doctor Pearson no hagués vingut mai a Catalunya si no hagués sigut perquè el senyor Montañés l'hagués anat a convèncer.
Quines van ser les principals dificultats amb què es van trobar per tirar endavant? Primer, ja ens has explicat el fet de no trobar aquest finançament, aquest suport aquí en el seu propi país. Després, aquestes demandes del Tibidabo, no?, pel tema del túnel. Quines complicacions més es va trobar?
Podem trobar dues grans complicacions. La primera, el túnel gran, el túnel número 4, el de 1.600 metres, que travessa la Serra de Collserola. Va ser molt complicat. Es van trobar grans filtracions d'aigua que no tenien previstes, es van tindre un gran enfonsament, que va obligar... Hem de pensar que la construcció del túnel de Vallvidrera no només va suposar la contractació de molts i molts treballadors de la ciutat de Barcelona, molts d'ells també van arribar a portar fins a 10.000 treballadors també per construir els pantans del Pirineu, però també molts es van quedar amb la construcció del túnel de Vallvidrera. Però no només això, sinó que també van vindre molts enginyers i equips de treballs americans. En 1916, portar equips de treballs americans també sorprenia pel seu, la manera de vestir, per tot el funcionament, la tecnologia que portaven des dels Estats Units. Amb això no van tindre suficient, sinó que amb la construcció del túnel van tindre que acabar important enginyers de Suïssa per solucionar aquests problemes de filtracions i enfonsaments que tenien. Això va ser el primer problema, la construcció del túnel. I després, amb l'esclat de la Primera Guerra Mundial i la dificultat d'obtindre recanvis, d'obtindre peces tècniques que necessitaven pel túnel, també va suposar un gran, gran contratemps. No només això, sinó que el fet de, amb el marc de la Primera Guerra Mundial, amb un dels viatges del doctor Pearson des de Canadà cap a Europa, per vindre a controlar les obres de Catalunya, el vaixell en què viatjava va ser enfonsat per un submarí alemany i va morir el 1915, quan encara no havia vist realitzat el ferrocarril a Catalunya, convertint-se llavors encara mitificant més la persona, perquè ja havia construït tants i tants projectes arreu del món, sobretot a Amèrica, quan en un dels viatges de vinguda a Europa per poder veure i obrir el seu projecte a Europa precisament és quan mor de tornada. Això va ser també un gran contratemps, però malgrat tot, la mort del doctor Pearson, l'altre impulsor juntament amb el senyor Montañés de la línia, malgrat tot, pocs mesos després, amb els enginyers que hi havia americans a Catalunya, amb l'impuls del doctor Pearson, del senyor Montañés i de tot el seu equip, finalment el 1916 es aconsegueix inaugurar primer les Planes i pocs mesos després a Sant Cugat.
Doncs és curiós, perquè aquesta és una dada que no coneixíem, no? No sabíem de com s'havia produït la mort de Frank Charles Pearson, aquest industrial americà, que va fer altres inversions a Catalunya o va ser l'única?
Va ser l'única. I l'única a Europa. Tota la resta d'inversions els havia fet a Estats Units, a Canadà, a Cuba, a Brasil, sobretot a Brasil havia fet, i a Mèxic havia fet grans inversions d'aquest, com el ferrocarril que coneixem aquí.
I una inversió que està xifrada?
A dia d'avui seria difícil, però va fer un gran imperi basat en l'electricitat. Ell construïa grans embassaments hidroelèctrics, com els que es van construir a Catalunya, Camarasa, Terradets, i feia ferrocarrils, coses perquè la gent consumís l'electricitat com a reclam. I el principal, és el que deia, el principal finalitat del ferrocarril entre Barcelona i el Vallès era portar gent, era comunicar molt més de pressa les indústries i les cases. I sobretot era també importar, que després hi podem aprofundir, importar un estil de vida americà. Per primera vegada s'importava a Europa un estil de vida americà en què no era conegut aquí, en què es podia treballar a les ciutats, sigui Terrassa, Sabadell, Barcelona, i viure fora d'elles. Va ser llavors quan es van importar les urbanitzacions que coneixem a dia d'avui, de la Floresta, Valldoreix, Mirassol. Totes aquestes urbanitzacions es van construir a partir de llavors, amb la seva corresponent estació ferroviària, per poder importar aquest sistema de vida. Va ser un gran canvi social en què es podia treballar a les ciutats i viure fora d'elles, viatjar cada dia al teu treball, no calia que visquessis a prop del teu lloc de treball.
Però amb l'arribada del tren a les Planes, la cosa no queda aquí. I un any després arriba a Sant Cugat. Uat, i un any següent a Terrassa.
Exacte.
I després a Sabadell.
Correcte.
I avui dia encara continuem veient ampliacions d'estacions,
sí.
No?
O sigui, és un gran èxit encara la idea del senyor Montañés i del doctor Pearson. És un gran èxit, podem veure a dia d'avui amb els ferrocarrils de la Generalitat. Perquè no només això, sinó que sempre podíem dir que és un tren que ha superat tots els imprevistos. Des de la seva construcció i amb la mort d'un dels seus impulsors, el doctor Pearson, és un tren que sempre ha superat tots els imprevistos. El 1920, cada dècada es tornen a convertir en un dels ferrocarrils més moderns d'Europa. Cada dècada han tingut algun imprevist, sigui la Guerra Civil, que va patir una gran depuració del personal, sigui la mancança de recanvis, sigui la quebra de l'empresa privada, just en el moment en què arribava la democràcia al nostre país, i l'arribada de ferrocarrils, que suposa una renovació. Cada cop, cada 20-25 anys, hi ha hagut una gran renovació que ha tornat a ser el ferrocarril més modern d'Europa. Sempre ha sigut una empresa que s'ha anat superant.
De fet, és un dels millors serveis de transport públic que tenim avui dia, no? Sobretot els que vivim al Vallès. Per cert, m'imagino que va ser una gran descoberta per Barcelona veure el que hi havia més enllà de Collserola, però per als vallesans també va ser una gran oportunitat, no?, d'arribar a la capital d'una manera més fàcil.
I tant, no només perquè Barcelona descobria el Vallès, en llocs com les Planes, sobretot els famosos, per dir-ho d'alguna manera, anadors, però per dir-ho com es deien llavors, els maranderos,
sí,
van fer que tots els caps de setmana, multituds, però multituds que van sobrepassar qualsevol càlcul de demanda de la companyia, anessin gent, i fins aquí Sant Cugat també, anessin gent de Barcelona a visitar el Vallès. Però van superar qualsevol càlcul. La companyia va tenir que posar trens extres i tots els trens anaven a tope de gent, perquè la gent que volia conèixer el Vallès, la gent que volia arribar a les Planes a passar el cap de setmana, la gent que volia conèixer Sant Cugat, volia arribar-se fins a Terrassa. Tots els següents caps de setmana, des que es van inaugurar les successives ampliacions de la línia, la companyia es va desbordar de gent.
Per tant, el primer pas va ser, diguem, el de, entre cometes, els domingueros,
sí,
no? Venien a fer de domingueros els maranderos,
sí,
no? Tot entre cometes. Però és que després es consolida la vessant estiueig.
Correcte.
No? Es comencen a crear aquests nuclis en el que avui coneixem, com la Floresta, les Planes, Mirassol, Valldoreix.
Perquè hem de pensar que a la companyia li interessava molt, evidentment, a la principal finalitat, construir els nous nuclis de població. Però és curiós perquè gairebé totes les estacions, malgrat l'interès de la companyia, les acaben impulsant els propis propietaris. Si hem de conèixer tant la Floresta com Valldoreix, són els propis propietaris que acaben demanant encara més urgència a la companyia. Volem una estació a aquest lloc perquè ens estem construint les nostres cases d'estiuatge, estem construint les nostres primeres residències també per poder anar a Barcelona i tornar al mateix dia. Al final és curiós com l'empresa estava interessada en establir estacions on hi haguessin nous nuclis de població, evidentment, més viatgers per la companyia, però a la vegada són els propis propietaris, els primers propietaris, els que demanen urgència a la companyia. Perquè
això fa que es vagi consolidant aquesta línia.
Tots els primers anys, des de les ampliacions i amb la construcció de les noves estacions a les urbanitzacions, tots els primers anys els viatgers passen totes les demandes previstes, totes les càlculs de demanda que s'havien fet previs.
De quants passatgers podem estar parlant en aquella època? Aproximadament.
Els càlculs que tenia, parlant en tant percents, havien passat el 30 i el 40% dels càlculs que ells havien fet. Un 30 o un 40% més de viatgers dels que havien previst. Amb la construcció de les estacions, evidentment, i no havíem previst que es construïssin tant i tantes urbanitzacions que coneixem a dia d'avui, nuclis de població, com, i després es van construir encara anys més tard, Mirassol, a Rubí, i Sant Cugat va créixer moltíssim respecte a la seva població. Hem de pensar que tots els pobles, tant, no només els que es van fer nous, sinó el canvi social que va representar per Sant Cugat, l'arribada també de tanta gent que va voler vindre a viure al poble. I no només això, hem de mirar el gran creixement de població que va haver-hi amb aquests just anys, amb l'arribada del ferrocarril, és obvi. Això, entre Sant Cugat, Rubí, també Terrassa i Sabadell van créixer moltíssim gràcies a l'arribada del nou tren. Malgrat que Terrassa i Sabadell ja estaven comunicades amb Barcelona, doncs gràcies a l'arribada del nou tren elèctric van pujar molt de població.
I com eren aquests convois, aquests brills? Com eren? Hi havia dos models, no? En un principi?
Això anava en consonància precisament amb tot l'estil que s'importava d'Estats Units. Perquè la companyia va decidir, tant a l'arquitectura de les estacions, que va aplicar a moltes d'elles una arquitectura molt modernista, com a les Planes, com a després a Vall d'Oreig, i no només amb l'arquitectura, sinó també amb els trens, els famosos trens Brie. Van decidir agafar el material més modern que existia llavors. A més, no només això, sinó que els van importar d'Estats Units, un tren americà, construïts a la Casa Brie de Filadèlfia. Aquests trens també van sorprendre molt i molt a la societat. Molta gent, hem de pensar que els primers anys, a l'arribada a Barcelona, atravessaven pel mell i mig del carrer Balmes, el que coneixem avui el carrer Balmes, llavors encara no estava soterrat, la via encara no anava amb túnel. Encara aquests trens passaven pel mig del carrer fins a arribar a l'estació de Plaça Catalunya. Eren uns trens americans, molt més grans dels que estàvem acostumats a veure. No eren un tramvia clàssic, que ja feia pocs anys que corrien a Barcelona. No, era un tren americà amb els seus, les seves baranes, a la seva ornamentació, tot era estil de vida americà. Va ser uns trens que, a més, després de construir-se als Estats Units, es van desmuntar per peces, van vindre a Barcelona, i els tallers de Sarrià, els tallers de la companyia, es van remuntar de nou. Tot això, juntament amb l'avinguda d'enginyers americà, va suposar la importació d'una tecnologia que va fer que tota la ciutat de Barcelona es agafés, i l'importar d'aquesta tecnologia també va importar tots els coneixements. Va haver-hi molt de personal de la companyia.
Un enriquiment general
de tota l'enginyeria catalana es va veure beneficiat també per la importació d'aquests trens, perquè van importar també uns coneixements que la pròpia companyia, gràcies a aquests primers trens bris que es van importar, va construir els seus propis trens, 70 anys més, va construir els seus propis trens, els propis tallers, gràcies a aquest coneixement que havien adquirit. Va ser de les poques companyies d'Europa que va construir els seus propis trens amb aquesta tecnologia. Només es construïen en Sarrià per fer el servei del Vallès, i es van construir durant 70 anys més, fins que van arribar a la Generalitat. Va construir els seus propis trens gràcies a aquests coneixements de 1916.
Quan es van substituir?
Els últims trens Brie van córrer, la primera sèrie van córrer fins al 1972, i els últims van arribar als temps de la Generalitat fins a l'any 85-86.
Com han canviat els temps, eh?
I tant.
Amb aire condicionat, calefacció.
L'arribada de la Generalitat just després, a més, va ser el primer traspàs. Va ser el primer traspàs quan encara no estava. Just acabava de reinstaurar la Generalitat. El traspàs va ser, a més, directament dependent de la Generalitat. Un any després es va crear l'empresa, Ferrocarrils de la Generalitat. Va estar un any funcionant com un servei dependent de la Generalitat. Va ser el primer traspàs, va ser l'exemple de com es podien traspassar les coses a Catalunya, a la nova Generalitat reinstaurada. I va ser un canvi brutal, perquè la gent es va trobar una companyia totalment destrossada. Va tenir que comprar trens nous, renovar totes les instal·lacions. Encara corrien els trens, una mica modernitzats, però encara corrien els trens de 1916.
Mm-hmm. Es conserva algun d'aquests convois?
I tant, un dels Brie, tant dels Brie que arribaven al Vallès, com una segona sèrie que van comprar, que feia el trajecte urbà de Barcelona, entre Barcelona i Sarrià, estan preservats per Ferrocarrils de la Generalitat, i precisament avui es poden veure a les Planes. Estan oberts al públic.
Mm-hmm. Doncs avui es commemora aquesta efemèride, els 100 anys de l'arribada del tren a les Planes, que com a conclusió, després d'aquest treball de recerca que has hagut de fer per elaborar aquest llibre, amb què et quedes? Amb quina idea?
La il·lusió de la companyia. La il·lusió per sempre superar-se, per sempre ser el tren capdavanter d'Europa. Des del 1916 fins al 2016 ha sigut una empresa que tots els seus empleats, ja no parlo no només de directius o els propietaris de l'antiga companyia privada, tots els seus empleats sempre han estat al capdavant amb una il·lusió per sempre ser el tren capdavanter a Europa. Des dels trens americans fins a dia d'avui. Sempre tots han fet que ser un tren capdavanter.
Mm-hmm. Ets usuari?
Sí.
Sí?
I la veritat és que han canviat molt les coses en els últims anys.
A més, deu ser un usuari avantatjat, no? Quan estàs en el tren i penses, sobretot aquests dies, no? Que tot està doncs tan recent, i després d'aquest treball de recerca que has fet, deuen passar moltes coses pel cap.
Sempre m'agrada tirar la mirada enrere i dir com han canviat en els darrers 100 anys aquesta companyia per arribar fins on som avui.
I segurament aquesta il·lusió a la qual feia referència és el que fa que el servei sigui el servei de qualitat que tenim a l'actualitat.
Evidentment.
Segurament. Molt bé, doncs amb Joan Carles Salmerón, autor del llibre Els trens els ferrocarrils de Catalunya, 100 anys d'història de Barcelona, entre Barcelona i el Vallès, tanquem aquest tema recordant que avui a 6:15 a l'estació de les Planes.
Sí, des de les 5 es podran visitar els trens i a 6:15 a l'estació de les Planes hi ha l'acte institucional per celebrar el centenari.
Moltíssimes gràcies i felicitats per la feina.
A vosaltres.
Sant Cugat a fons, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.